A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dijous. I avui, involuntàriament, tinc la tertúlia dels Alberts, per dir-ho així, no? He tingut la tertúlia del Josep Maria, del Jordi, i avui toca la tertúlia dels Alberts. Albert Casal, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me, ja ho saps.
Bueno,
gràcies.
Estem contents perquè Nevadeta, Pont de la Puríssima, mig salvat, per dir d'una manera, però bueno, venen auspicis per a Nadal, Cap d'Any, Reis, més que bons, perquè metro i potser més en alguns llocs, eh? O sigui que hotelers i molta gent contenta.
Tot el país content, jo crec.
Sí, em sembla que fins que no tenim aquesta enfarinada de maca no ens alegrem.
Sí, perquè hem de ser realistes. Vull dir, el nostre país, la nostra economia, una bona part de l'hivern depèn de l'èxit d'aquests caps de setmana i de, sobretot de les festes de Nadal i de Cap d'Any, que són necessaris, no ens enganyem. I això, doncs, bueno, és una bona notícia per tothom, perquè uns o altres ens en beneficiarem directe o indirectament.
Tots.
Tots, sí, sí. En majúscula tots. I en negrita. Tots, sí.
Bueno, és una bona cosa.
Mira, el Pont de la Puríssima, perdona, Albert, a nivell d'estacions d'esquí, jo que hi ha estat al Comú diverses vegades, t'ho deien els directius. 10%, eh? Puríssima, 10%, aviam. 10, 8, 12, de la facturació al Pont de la Puríssima.
De tota l'anualitat.
De tota la temporada.
És molt, molt bèstia, això, eh?
És molt bèstia.
Molt, sí, sí.
Que és veritat que portem uns anys que ens va bé, que tenim la sort de que abans de la Puríssima ja ha nevat, aquest any no. Bueno, al centre comercial sí que es va aprofitar. Bé, perquè vaig veure que hi havia molt de gent, però que és veritat que tot el sector turístic, hoteler, de les parròquies altes o baixes, Sant Julià, no sé, no se'n van beneficiar tant com si hagués nevat el 20 de novembre, és evident això.
Qui se'n va beneficiar va ser el Palau de Gel d'Ordino, perdó, el Palau de Gel d'Ordino, el Palau de Gel de Canillo, a Ordino encara no en tenen, potser en un moment no en tenen. 1.700 i pico entrades, clar, l'efecte que no hi hagués activitat de pistes d'esquí ha sigut benèfic, però
sempre que hi ha una situació d'aquestes que hi ha poca influència o per la raó que sigui poca neu a les pistes, el Palau de Gel, en aquest aspecte, tira. És a dir, hi haurà molta més influència al Palau de Gel si no hi ha neu o si hi ha molt poca neu que si hi ha neu. Però, bueno, el que volem o el que es vol des de Canillo, i suposo que des de tot Andorra, és que hi hagi neu i vagi bé el Palau. Tots volem això.
Sí, perquè la reforma, diguem, ha costat uns diners, hi ha una amortització que es té que fer, i a part d'aquí, doncs, si no és el públic i l'afluència, també és una despesa per al comú que és important.
El Palau de Gel no serà més rendible. El Palau de Gel és un dèficit permanent. Es tracta que el dèficit, en lloc de ser 6 o 700 o 800, com érem els últims anys, 6 o 700 o 800 mil euros l'any, doncs acabi sent de 400 o de 300, amb les reformes energètiques que s'ha fet i tot això.
Sí, això el que diu l'Albert, Alberta, és que tenir una infraestructura comunal o estatal que sigui, diguem, deficitària no és l'odoni a nivell de números, com a mínim que no costi res, per dir-ho d'una manera.
No, jo crec que hi ha un cost que no es valora mai, que és el del servei. Per tant, aquest és un cost immaterial, que una parròquia tingui serveis, que hi hagi equipacions per fer esport, tothom, al final els diners te'ls acabes gastant en una partida o en una altra. Jo estic d'acord amb l'Albert que la gestió ha de ser el millor possible, perquè assumint que probablement aquests serveis són deficitaris, ara m'ha fet gràcia perquè estava esperant per entrar ara a la ràdio i passava el bus, aquest bus taxi que fa el tomb per aquí per
Encamp.
Per Encamp.
Per tot arreu.
Però ja s'ha imposat a totes les parròquies, això està bé, vull dir, perquè si una persona gran que vol agafar l'autobús i això és un servei que a la millor ho paguem entre tots, però que és necessari. Per tant, amb el Palau de Gel va ser una mica el mateix, amb els gimnasos o amb les piscines públiques va ser una mica igual, no? Vull dir que ens dotem d'unes equipacions i ens dotem d'uns serveis que els hem de pagar entre tots. Estic d'acord que la gestió ha de ser perquè aquest cost deficitari sigui el mínim possible.
Sí, i si arribem a la pau, per dir una manera, encara
millor. No cal arribar a la pau, vull dir, l'objectiu no és arribar a la pau. L'objectiu jo crec és que hi hagi un servei que doni una qualitat a l'usuari de la parròquia o d'altres parròquies, si és com en comunes, saps què vull dir? Però jo crec que amb la bona gestió l'obsessió no ha de ser en el punt zero. ha de ser que hi hagi, o sigui, jo crec que és més interessant que hi hagi més nedadors que no pas que tinguin menys dèficit, m'entens què vull dir? O que el servei estigui, s'hagi espatllat, que hi hagi les cabines, doncs, que s'hagin de guardarrobes, doncs, que s'hagin fet malbé i no es renovin. Vull dir, el servei ha de ser per sobre i l'usuari ha de tenir la satisfacció per sobre d'anar a buscar obsessivament el punt d'equilibri.
Del que dius, digues, Albert.
No, el Palau de Gel, a veure, el gran problema del Palau de Gel era el cost d'energia. Amb gasoil i energia elèctrica. Això, òbviament, ara, amb les plaques solars, s'ha fet tot allosat, no sé exactament quan es reduirà, però l'estimació és que es redueixi molt, pot ser 200 o 300.000 euros d'estalvi energètic, que és molt, i, bueno, clar, òbviament, al fer reformes de l'edifici i tot això, això costarà molt menys des d'un punt de vista. Ara, el Palau de Gel s'ha fet una inversió entre 6 i 7 milions d'euros, amb un terreny llogat.
Bueno, si l'haguessis tingut que comprar, doncs caldria saber també quin és al final el compte d'explotació. No,
però el compte d'explotació, si ho compres, es treu per tota la vida.
Sí, però les coses que compres les has de pagar. O les pagues d'una butxaca o les pagues d'una altra. Aquest és el gran debat que també hi ha a Sant Julià ara, amb l'obsessió de comprar coses al comú, quan probablement es podria apoyar amb algun grup perquè comprés i donés el servei, però no hi hauria la despesa de la inversió, que és molt important. Si no tens els diners, l'has de financiar. I si financies, al final els recursos són els que són. I quan no arribes, has de retallar d'algunes altres partides. Per tant, jo no he sigut mai obsessivament pensar que la propietat ha de ser necessàriament del comú. Llogar i compartir amb un inversor o amb un particular o amb un grup no és tampoc mala opció. O sigui, el que és pitjor és que no hi hagi el servei. Entens què vull dir? Si no tens els diners per fer una cosa, potser l'hauràs de llogar. I quin mal hi ha?
No hi ha mal, però a vegades quan són certs tipus d'infraestructures no trobaràs un grup que la llogui, a menys que ja comencem d'una determinada xifra. I hem tingut alguns exemples en aquest país que ara no recordaré, no sé, la Cetraça i coses d'aquestes, que, bueno, que potser no ha sigut un gran exemple.
Bueno, jo no et dic que sempre s'hagin fet bé les coses, però l'opció de llogar és a vegades una opció a tenir en compte, inclús financerament, versus o enfront de l'opció sempre de comprar. Vull dir, per comprar has de tenir diners, i si no tens diners has d'agafar un crèdit. I el crèdit també té un cost. Per tant, no només el cost dels interessos, sinó que també té aquell cost de cash, de tresoreria que representa tornar al préstec. Llavors, clar, arribes a un punt on dius és necessari que el comú o l'administració sigui propietària de béns que podrien estar en mans de particulars? Ara estem amb l'exemple del tema de l'habitatge. Per mi crec que ha sigut un error. I no, ja no parlo de les quantitats que se n'hagin pagat, però a la millor que et servei que és necessari que hi hagi vivenda per gent jove o per gent gran o... Aquest servei podria estar subcontractat, m'entens? I si una manera de subcontractar és tenir-ho llogat o que el govern pagui només la part de despesa, no d'inversió. I d'aquesta manera els diners condeixen per molt més. Evidentment ha d'estar controlat, no pot haver-hi un abús, ha de ser uns preus raonables i uns marges raonables, però l'aportació que pot fer un particular a compartir mitjançant l'obtenció d'un rendiment, doncs ens fa que puguem arribar molt més lluny a l'hora de donar servei, que jo crec que aquest és l'objectiu principal d'un comú, d'un govern, inclús abans parlàvem del ciclisme, d'un club, vull dir que ens interessa que hi hagi usuaris, tens que vull dir, que disfrutin d'aquest servei. Més que hi hagi una propietat que al final tampoc t'ho pots vendre com a...
No, però, aviam, la meva reflexió en aquest cas és dir, quan és una instal·lació, en aquest cas parlàvem 7.000 i pico de metres quadrats, el centre del poble, el millor lloc del poble. A veure, jo crec, i ho vaig dir en el seu moment, no es va fer per raons X, que tampoc ara podríem parlar 3 hores, però jo crec que quan, i quan sobretot, a damunt d'aquesta instal·lació hi fas una inversió enorme, com en aquest cas, entre 6 i 7 milions d'euros, jo crec que s'hagués tingut de comprar. Sobretot, aquest és, i quan fas inversions, molt important. Sempre que sigui possible.
Clar, després... Aquest és el problema, Albert, que a vegades si no tens els diners per comprar, o no arribes per comprar tot el que tens que comprar, perquè els pressupostos són limitats, vull dir, i no s'hi val a tirar de veta, digue, no, ens endeutem. No, ojo, l'endeutament té un cost, i té un cost molt important. Per tant, ara acabem de venir de fa un any on els tipus d'interès eren molt alts. Sí. La factura se'n va amunt. I sí, hi ha hagut èpoques que el tipus d'interès era zero i era possible de que et poguessis financiar per comprar. Però, bueno, si l'encerto, l'endivino. La rigorositat d'una gestió comunal o d'una gestió doncs, governamental no és especular amb el tipus d'interès i ara faig i demà el torno a vendre. Vull dir, és per establir una política d'inversions correcta on el particular podria aportar moltíssim. I això és molt important. Vull dir, no despreciar el paper que pot fer el particular com a inversor a dintre de l'obtenció d'un servei.
Sí, del que dius, ara em ve al cap amb Sant Julià, aquesta Fundació Laurus, per justament aquesta residència per gent gran, doncs que hi ha diversos actors...
Sí, però això està bé, això està molt bé.
Doncs justament per dir el que dius tu, no? Dius no descapitalitzar un patrimoni que pot tenir en diners el comú, perquè aleshores faràs aquesta inversió en la compra del producte, però després per l'acondicionament o els serveis que vols posar tindràs a tirar de veta de finançament i et costarà més car.
No, o encara molt pitjor, que no tens ja més diners per fer res més. I has concentrat tota l'energia que tens. Vull dir, un exemple és l'Hotel Pol. Hem comprat l'Hotel Pol. I com està l'Hotel Pol? Tancat. Era necessari comprar l'Hotel Pol? Jo és una pregunta que poso sobre la taula, saps? Vull dir, no hauria estat potser millor que hi hagués hagut un particular que amb l'obtenció d'un rendiment per la compra i aplicat al servei i que el comú hagués pagat aquest servei en forma de rendiment de la inversió feta? Potser hauríem obtingut ja algo, entens? Perquè ara el comú ha de suportar tot, la compra, el funcionament, si genera pèrdues... Entens? La inversió per tenir el producte acabat. Tenim capacitat? És que siguem realistes, vull dir, un comú no deixa de ser gaire diferent que un particular. Tots voldríem tenir tot, però no ho podem tenir, ens hem d'ajustar i aquest és el gran drama. Vull dir que mentre pel camí et perds el servei. Entens?
Pels serveis a vegades, Albert, ja dic que hi ha situacions on no cal, però moltes vegades... Els serveis també tenen un cost i s'ha d'aproximar el que valen els serveis amb el cost que tenim.
Sí, estic d'acord amb això.
I això, no hi ha cap discussió. Moltes vegades aquí, mira, i ara que tornaves amb el tema dels pisos que deies, a veure, aquí jo crec que s'ha fet una política teòrica. L'altre dia llegia al diari que a Canillo un pis 2.500 euros, que no és veritat, que no hi ha cap pis a Canillo que valgui 2.500 euros, perquè valen moltíssim menys, un terç. Però bueno, pels mitjans de comunicació van dir Canillo, Ordino, van posar els preus, no sé amb quin criteri, però em sembla que era el diari. Però, bueno, però això per mi és una alarma social que és irreal. Però després, el que s'ha fet ara amb el tema de la intervenció de tots els pisos llogats, amb les condicions d'obligar tothom que els llogui i tot això, això és un altre error des del meu punt de vista. Per què? Perquè tot qui té un pis dirà, escolta, no vull tenir problemes, si puc me'l veig. I el que el tingui llogat mirarà com marxa el llogater i, sobretot, no se'n farà ni un mes.
Això li vaig
ni un
dir...
mes. I els pisos que s'han comprat avui, no sé, sense discriminar, perquè hi ha algunes zones, el carrer Ciutat de Valls i tot això, que aquells pisos, jo quan anava a col·legi d'allà ja hi eren. Deuen tenir pel cap curt 60 anys o 50 i pico. S'han reformat? No. Com estan? Com estaven? Algú es gastarà 100.000 euros per reformar un pis d'aquells? No. Per tant, ho hauran de viure amb les condicions que visquiven fa 50 anys o no hauran de comprar un al preu que toque. El preu que val, no el preu que algú vol que el venguin. O no en tindran.
Totalment d'acord, Albert. O sigui, està clar que el mercat, o sigui, la manca que hi ha actual de vivenda, el mercat de l'immobiliari, no es resol a cop de talonari, a cop de punt sobre la taula. Mm. Vull dir, sense l'aportació dels particulars que poden aportar una gran part de la solució, no hi haurà solució. Perquè jo un dia parlant amb la Conxita Marçal li vaig dir depèn del que feu acabareu comprant tots els pisos de lloguer vosaltres.
Perquè no pot comprar tots els pisos de lloguer.
Però és que ningú en farà, com dius
tu. No, això està clar.
Això està passant ja a Baix Espanya. A Baix Espanya, amb les zones tensionades, et fan llogar un pis per sota del cost que tu tens d'inversió. Per tant, què fas? Com dius tu, me'l venc ràpid i me n'oblido. Però clar, aquest pis que es ven el pot comprar una persona que té capacitat de compra, però ja no hi ha mercat de lloguer, desapareix. És tremendo, això.
Tremendo.
És tremendo.
Andorra, la majoria de la gent de cases que han o hem fet alguna caseta de lloguer o això, ho han fet amb esperant amb un rendiment futur per tenir...
Un estalvi,
que hagués pogut ser amb un cotxe, amb un producte financer de la banca o amb una altra cosa. I sap jo també això. Tot aquest perfil de gent, i jo parlo per la meva parròquia que coneixo bé, aquesta gent, els hi han tallat totes les expectatives que podien tenir. No en faran mai més cap més. Això és una bona solució.
Això ha sigut un desastre. Això ha sigut un desastre.
Perquè en una
altra un error.
En una altra època, la gent estava en un pis d'unes determinades condicions, hi havia pisos més nous que s'havien fet, i la gent s'anava al pis més nou, i el pis que quedava més vell quedava, o ja sigui per uns preus diferents, o bé el propietari tenia l'obligació de reformar si volia llogar un preu granola. Però és que ara no és així. Bloquegem els preus. Una altra solució.
Això és una altra responsabilitat.
A veure, tu tens, en vas al mercat, en vas a qualsevol casa de cotxes i li dius, mira, els cotxes que tens aquí, que valen 50, els hauràs de vendre per 25. Si li forces, ho farà. Això sí, quan truqui a la casa que li portes, s'ha acabat. Mai més. Cap més. Els que hi ha. I això és el que està passant al mercat.
I el mercat, si el mercat... també s'ha de fer una mica de feedback o de mirar enrere què és el que ha passat aquests últims 10 anys, no? Després de la crisi del 2008-2010, hi ha una crisi financera i el mercat de l'immobiliari es pare. Primer per abús anterior, però a partir d'allà els preus han començat a pujar. La mobilitat de la gent ha fet que es gentrifiqui. O sigui, aquest és un problema que hi ha a tot arreu del món, eh? O sigui, això de que hi ha massa gent pels mateixos pisos que hi havia fa 15 anys, perquè s'han anat construint molt pocs, fa que els preus han disparat. I si el lloc és un lloc atractiu, que és agradable de viure, vol dir que hi ha molta gent que el vol i vol dir que el mercat, si a més són gent rica, estan disposats a pagar una mica més que el que pagaria un ciutadà local. I això és el que ha passat, perquè aquest fenomen ha passat a tot arreu.
Però, Albert, si tu demà al matí te'n vas a la banca, andorrana, espanyola o italiana, eh?
Sí.
I li dius, tinc un terreny, vull, necessito 3 o 4 milions d'euros per fer una casa de 15 o 20 pisos i els vull posar a lloguer a preu social. Albert, no te'ls deixaran.
Clar que no.
Per què? Perquè no els hi pots tornar ni tu, ni els teus fills, ni els teus nets.
Sí, però aquí hauria d'intervenir, que això és una proposta que vaig fer jo en el seu moment, una solució intermitja. És a dir, tu, Albert, que ets propietari d'un terreno i que tu no tens la capacitat de construir-lo perquè no tens els diners o no tens l'aval per poder presentar al banc que et deixi els diners per fer-lo, tu sí que pots portar el terreny i tu sí que podries trobar l'aval que te'l podria donar el govern per poder fer un edifici pisos, que un edifici pisos, una vegada acabat, ja funciona. Potser hauràs de portar un 20% o un 30% de la inversió, però amb aquests marges es pot fer un pis i es pot llogar uns preus correctes. I si el preu no és suficientment correcte, aquí és on tornem a intervenir, aquesta col·laboració mixta amb el govern. O sigui, el govern perfectament, en lloc de gastar-se la fortuna que s'ha gastat,
milions.
Podia portar 300 euros mensuals a cada propietari perquè fes el pis més barat. Ho entens? Perquè al final, és el que has dit tu abans, si tu no obtens un mínim de rentabilitat, no faràs el negoci. Però, en canvi, si el govern complementés amb aquests diners que falten perquè el rendiment fos l'adequat, regulant-ho, supervisant-ho, que no es converteixi en un abús, tu podràs accedir a un pis amb un preu assequible, però el govern l'únic que haurà de pagar són 300 euros.
Però pensa, Albert...
Veus la diferència?
Sí.
Pensa, Albert, que només el funcionament d'estructura d'un pis, el manteniment, sense totes aquestes coses, jo tinc un pis escaldat, 300 euros cada mes.
Sí, Albert, estem d'acord. Però aquí s'hi haurà d'afegir que necessitaràs una estructura administrativa per cobrar els lloguers, necessitaràs...
Amb unes despeses... I
clar, tot això ho pagarà el govern, que ho haurà de descomptar dels preus. Però tu tot això ja ho tenies. Si tu tens una persona que has optat per tenir uns pisos com a forma d'inversió del teu patrimoni, doncs ja tens una petita estructura de reparació, tens una petita estructura d'administració, tot això, el govern ho haurà de crear de nou. més furgonetes, més magatzems per guardar les furgonetes, més roba, més... Entens? Vull dir que el rendiment del pis no és el lloguer multiplicat per 12.
No.
No, no, aquí has de començar a descomptar.
Exacte.
I a partir d'una certa dimensió no surt a compte, perquè val més el farcit que el gall. Entens? I aleshores, clar, ha sigut un error i una incongruència. Si en canvi tu ajuntes els propietaris que estan disposats a fer una inversió, ens haurem de posar d'acord amb el tipus d'interès que vols del diner que hi aportes, ja sigui en forma de terreno, o ja sigui en forma d'un projecte, o en forma d'una participació al total de la inversió. Entens? I a partir d'aquí, el govern s'ha de posar el complement.
Però això no s'ha fet així, i de moment no s'ha fet.
Perquè hi havia molta pressa.
Però jo
hi havia molta pressa i molta necessitat d'aparentar que es feien coses. I llavors aquí ha sigut l'error, que potser reflexionant i tinguent en compte, com deies tu, que hi havia molta gent que havia invertit en pisos de lloguer i en feia una manera d'estalviar, podien continuar complementant això.
Mira, al carrer Ciutat de Valls, per allà, aquella zona, hi ha edificis que s'han pagat xifres bastant grans. Ara bé, aquests edificis tenen 70 o 60 i pico d'anys. Només quedarà l'estructura, tota la resta terra. Quan ho hagin fet nou, quan ho hagin fet tot nou, sí, ja veurem el que costarà. Ara mateix, ahir llegia el diari l'ex-hotel Àrtic. A veure, 400 euros, un pis, 420. Jo pregunto, amb 420 euros hi haurà les despeses de calefacció incloses o no? Perquè, clar, això és un altre factor. Jo un dia, aquí en una tertúlia, algú va dir que els pisos eren molt cari, va dir, home, el govern teniu l'opció de baixar un 5% al preu dels pisos. Dic com? Dic anul·lar l'impost sobre el gas de calefacció. Home, diu això no, que recaptarem menys. Ja està. La política social en els últims anys s'ha fet a canvi o a costa dels que han pogut fer en el seu moment, a base d'esforç i de lluita i de treball, alguns pisos per poder llogar. Aquesta és la política social. És la política social gratis pel govern, perquè no li costa res.
No li costa un duro.
Però bueno, li costa a la pròxima generació que vulgui llogar en pis, perquè aquest no trobarà.
Sí.
O no, Albert?
Sí, sí, està clar. O sigui, allò que no és rendible, el particular no s'hi fica.
No, clar.
I llavors, el que pot fer el govern és trobar les condicions perquè sigui rendible pel particular. Tota l'aportació que faci el particular ja no l'ha de fer el govern, i són molts diners, no només d'explotació, sinó també de manteniment. Entens què vull dir? O sigui, no és directe. Hi ha uns beneficis que diries que són complementaris, que no són quantificables, com per exemple el fet de que tu el verd inverteixis no en vendre't una parcel·la per vindre els pisos i adiós, sinó inverteixis en pisos arrelant, tinguin una consciència de país, tinguin una consciència de parròquia. Aquest és un altre tema. O sigui, no només estem parlant de diners, estem parlant també de fomentar una altra manera d'entendre com s'ha de gestionar aquest país. Si tu vols fer un patrimoni de pisos de lloguer i no vens, pues, potser aquesta falera tan boja de vener-ho tot s'haurà d'esperar 15 anys, perquè si tu guanyes bé la vida i ets una persona... Això és un fenomen que ha passat, per exemple, al meu poble de Fontaneda. El poble de Fontaneda era un poble que no tenia unes circumstàncies per falta d'aigua, etc., per poder vendre bé les parcel·les, però hi va haver-hi un fenomen, que va ser el tabaco, que ens feia que les 3-4 famílies que vivim allà ens guanyàvem bé la vida amb el tabaco. Jo no dic molt bé la vida, bé, que donava per dir, doncs no cal vendre.
Claro.
El que faig del treball diari, anual, tinc una renda digna i ja vendre el meu fill, si venen maldades. No s'ha vengut. És una vall verge.
No, però és que Albert...
És curiós el fenomen.
Sí, sí, sí.
O sigui, si tu tens una renta correcta, optes per conservar, perquè el dia de demà els teus fills o els teus nets tindran un patrimoni sòlid. Fixa't que això no estem parlant de diners, estem parlant de concepte mental de què és el que en fas d'un patrimoni que l'has heredat de generacions anteriors. Si l'únic que tens és pressa per vendre, perquè les circumstàncies cada vegada forcen més a vendre, doncs què tens? És un país que és una metxa. Tothom té pressa a encendre la metxa perquè com més aviat millor puguin liquidar...
Que no te la liquiden els altres.
Claro, és que te la liquiden els altres, clar.
I aquest, amb el tema del tabac que diu ell, és veritat, el tabac en aquest país ha fet que un munt de propietaris han dit, escolta tu, ja ens guanyem la vida amb el tabaco, ja veiem bé, no cal vendre, no cal fer parcel·les, no cal fer tot això, dels quals, segur que l'Albert i jo en som dos, i n'hi hauria molts més. Per què? Si ja ens guanyem la vida treballant, doncs sí, però clar. I sobretot, veient que hi ha una expectativa de que demà no valdrà zero el que avui val 10. El que avui val 10, demà val de 5. Però si tu veus que demà val de 5 i demà ha passat 0, demà ha passat... què fas? Doncs te treus el més aviat possible, que és una miqueta la pressió que ara hi ha.
Mm-hmm. Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Torres i l'Albert Casal amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest Nadal, fes-lo màgic amb Centre Comercial Andorrà. El grup Centre Comercial Andorrà vol desitjar als seus clients i amics un bon Nadal i un venturós 2025. Centre Comercial Andorrà. Bones festes.
Quan estàs de celebració, el més important és la companyia.
I el lloc? I si és el Molí dels Fanals, millor que millor.
Restaurant Molí dels Fanals. Aquest Nadal, el lloc ideal. Amb menú per grups i a mida. Cuina exquisida.
Hi ha una ubicació espectacular. A Arinsal, davant del Parc Natural del Coma Pedrosa i a peu de pistes.
Perquè l'on importa. Restaurant Molí dels Fanals. Reserves al 83 53 80.
Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Casal i l'Albert Torres. Bé, parlàvem doncs d'aquests costos d'habitatge i de lloguers i d'inversions, que ja veurem el país com evoluciona, perquè demogràficament anem creixent i arribarà un moment que tenim que dir números clausos, aquí no entrem més també, o sigui, no sabem mai. Una projecció que es va fer un dia que a mi em va esgarrifar, 3 milions i mig a Andorra, i quan vaig veure la imatge dius, aviam, això no és Singapur, per dir-ho d'una manera.
Això és, és una xifra que es dona per calcular el valor màxim, probablement, del que dona, però és evident que això no és sostenible, vull dir, o hi hauria d'haver unes inversions paral·leles per fer que el país fos mínimament de qualitat, perquè sostingués, perquè l'altra cosa que pot passar és que la gent se'n vagui. Tu dones per fet que
tothom es quedarà aquí. És el que està passant aquí.
Ja, també. Claro, pot passar, que si no et guanyes bé la vida, tu diguis, els nois, estàs massa ben format i no hi ha un mercat que et pugui assimilar, que tu tinguis com a opció de buscar-te la vida en un altre puesto. I avui en dia la mobilitat ha crescut moltíssim. La nostra generació era una generació més estàtica. I tots anàvem a estudiar fora però pensàvem que havíem de tornar sempre al país i volíem tornar al país, etc. Però avui en dia jo ho veig als meus fills i ho veig als meus nebots. No tenen cap problema. Vull dir, ells agafen demà i se'n van a treballar on els donin feina. Per tant, clar, no ho tens assegurat de que la població serà creixent i estable per sempre.
Però serà creixent amb un determinat perfil,
sí, clar,
de salariat, sí, que aquest la gent jove no ofereix.
Clar,
la gent jove que ha nascut aquí, que ha treballat aquí, que està estudiant, no ofereix. Hi ha un perfil en aquest país de gent o de demanda laboral amb un segment que no hi ha oferta.
Sí, sí, estic d'acord.
I aquest és el gran problema.
Clar.
I en quant al segment que hi pot haver més demanda, que és un segment més format, aquest, la demanda no és gaire gran. És petita.
Sí, sí.
Però persones per anar a treballar a les botigues amb uns salaris...
I després, Albert, hi tens un altre factor. La competència, i ja dic ben clar, deslleial, que fan comuns i govern amb la captació de talent laboral. És a dir, és un... potser caldria replantejar-se si aquesta estructura administrativa és l'adequada. Perquè si tu no... Si el govern continua creixent per l'estructura administrativa que tenim, necessitaràs més gent que vingui de fora. Més gent que ve de fora vol dir s'hauran de generar més pisos, s'haurà de generar més places d'hospital, s'hauran de generar més cadires pels nens anar a l'estudi. Potser un altre dels plantejaments és dir si el model administratiu que té aquest país és l'adequat. Potser tens un model administratiu que era adequat per mitjans del segle XX, però el segle XXI, que és hipertecnològic i que és hiper... No? potser hi ha opcions a pensar que es podria fer d'una altra manera. De fet, les empreses totes lluitem perquè es faci d'una altra manera més eficient cada vegada.
És així, el que tu dius, estic d'acord, però l'administració, si tu agafes el nombre de places que hi ha a cada comú, jo parlo per Canillo, que és el que conec, amb un mandat va creixent 10, 15, 20%, 8, 10, 12, 15 persones, però clar, si això ho multipliquem per 7 comuns, Consell, Govern, les parapúbliques, FEDA, STA, al final acaba sent una xifra considerable.
52% de la població activa. És tremendo, eh? O sigui, el 52% de la població activa es dedica a treballar perquè l'administració funcioni. Sí, sí.
Home, el 52 és molt alt.
És la xifra, la pots buscar? La xifra és aquesta.
Jo no la coneixia, veus? O sigui, em quedo parat.
Hi ha molta gent, sí, però 52.
52% es pot buscar. Si això te'n cuides tu...
Ja, ho buscaré.
La pròxima tertúlia ho comentarem. Tornem a venir els Alberts.
Tornem a fer la tertúlia als Alberts.
Tornem a seguir. I ho
parlem. Però és molt.
Perquè el problema no és solament el cost laboral, el cost d'equipaments, el cost de vehicles, el cost de reparació d'aquests vehicles,
tot.
De la inversió d'aquests vehicles, és tremendo.
Sí, i de lo que dius, de fet, el cos de policia, per exemple, doncs té que convocar concurs per fer la substitució dels vehicles.
Bueno, que ja estan fent. També.
Que és normal, que bé.
Normal, circulen, els cotxes fan molts quilòmetres al dia.
Correcte. Clar.
Sí, sí, això, però... això és com, cony, com els mestres que fan malbé els guixos. Mm. És normal que se n'hi hagi de posar a formar part de la feina que fan, o els hospitals.
L'única cosa és que potser el cost del vehicle, per la tecnologia que tenia fa 3, 4 o 5 anys enrere, quan es van comprar, avui dia el cost de producció és més alt, les tecnologies són més elevades, i això també incrementa les despeses de l'Estat en el seu funcionament.
Però hi ha unes despeses, com el que parlàvem abans dels equipaments esportius, que no les pots obviar. Vull dir, tu necessites un ratio d'hospital, d'infermers o de metges, o necessites un ratio de professor per cada número d'alumnes. Tot això són coses que formen part del nostre estàndard, que ha de ser un estàndard el més alt possible. I la seguretat és una altra de les coses que jo crec que també s'ha de mantenir amb un estàndard superalt. Clar.
Parlant de professors, hi ha 25 places convocades doncs, justament per afegir doncs, més docents dels que diguem, necessita doncs, el sistema educatiu, perquè ja va creixent la població diguem, d'alumnes.
No, i la policia, i tot. Mm. Els agents de circulació, que n'hi havia 13. No, n'hi havia 13 quan jo vaig sortir. Que sembla que no res, però 13.
Una cosa que avui s'està es donar pública, Banc Central Europeu, baixada d'interessos, es té que revifar l'economia alemana que està malmesa. Clar, és una miqueta...
Quan ha baixat? No me n'ha entrat. Un quart?
Entre un quart i mig punt. Estava,
mig punt de cop.
Bueno, és el que s'estava parlant. No sé si s'ha decidit encara.
Però l'expectativa ja era aquesta.
L'expectativa és aquesta. Clar, l'economia alemana, 70 i escaig milions d'habitants, és un dels dos motors, diguem, importants d'Europa. Clar, és una miqueta el que mira tothom, què diu el Banc Central, com va, i què serà, diguem, aquesta revifada d'activitat o d'economia per a inversors i altres coses, també.
Però el Banc Central va anar de manià.
Sí, sí. Sí. Però els hi fa falta el tipus d'interès barat, o?
Però això et promana de manià.
Que clar.
Mana de manià, aviam. Aviam, quan dic mana de manià, no dic mana el 100% de manià, però el Banc Central Europeu, la manià... té una influència importantíssima.
Els criteris han canviat, també. Han sigut molt menys estrictes del que havien sigut fa 20 anys. Hi ha una entesa molt clara que el tipus d'interès barat, que perjudica les persones que han estalviat, és necessari avui per invertir.
Però és que, a més, Alemanya té un problema amb tota la indústria de l'automòbil. Que Alemanya, a l'automòbil, és un sector molt important dintre de la seva indústria.
S'està parlant de 300.000 persones que estan tremolant una miqueta per al futur dels llocs de treball.
Però és que hi ha problemes amb els vehicles, hi ha problemes amb la compra de vehicles, hi ha problemes amb el producte, és a dir, l'origen de la matèria prima dels vehicles elèctrics, hi ha problemes amb Xina, hi ha problemes amb Estats Units. És a dir, que clar, al final, el que és la indústria de l'automòbil, Alemanya pesa un munt, cosa que en altres països pesarà menys. I, a més, hi ha l'altre problema de la electrificació de tota la indústria de l'automòbil. Que això, jo no sé com acabarà, però jo no sé si tothom té clar com i de quina manera s'ha de fer perquè la indústria automòbil funcioni, perquè jo vull un cotxe elèctric, però jo no vull un cotxe elèctric que arribi a Pozzo, a Igualada i em quedi sense, perquè faci 2 hores de cua per lo que sigui i em quedi ja penjat i no pugui fer res. Jo no vull això.
Bueno, els sistemes informàtics o d'internet et permetran eficienciar al màxim la xarxa que tindrem per carregar. Però és evident que s'haurà d'ampliar. No només això, sinó la xarxa. O sigui, l'altre dia llegia un article que a Holanda hi ha regions on ja hi ha una sobrecàrrega de consum d'energia elèctrica. O sigui, no, la xarxa no està dissenyada perquè hi hagi no sé quants cotxes enxufats tots a la vegada per carregar. I llavors hi havia un risc de que fes un cortocircuit i es quedés aturat el subministre d'electricitat a regions importants. Clar,
que dius,
tot no es pot ser. S'haurà de trobar un equilibri i la tecnologia és el que permetrà eficienciar i que tot sigui molt millor. O sigui, un altre dels reptes que ens hauríem de proposar aquí a Andorra, no solament comprar energia neta, que això està molt bé, però el nostre percentatge hauria de baixar cada any de consum exterior. Pues amb la política de les plaques solars, amb la política doncs, de d'eficiència al màxim, tot el que és producció elèctrica local.
Sí. Fa uns dies va fer el director general de FEDA que l'objectiu és 30%.
30% d'energia neta?
Neta.
Comprada a l'exterior?
Sí.
Jo parlo de producció local.
Però la producció local està a menys del 30%. Ara bueno, faran les plaques solars, si ho fan, faran els aerogeneradors, si ho fan, que pel que veig han reduït a la meitat, i això pot arribar al 30%, però clar, encara queda el 70%.
Però és que nosaltres som una societat que consumim molta electricitat i passar del 0 al 100 tindrà un període doncs, d'adaptació, però els particulars també haurem d'invertir. Aquest és el concepte que jo crec que no hem de perdre de vista, que al govern sol li costa, al govern amb els particulars ho té molt més fàcil.
Sí, clar,
però si l'objectiu que ens fixem entre tots és eficienciar, que consumir menys, també és important. Tota l'eficiència de la construcció, amb els aïllaments tèrmics, clar, tot això ens porta cap a un país molt més net, un país que no gasta energia, que gastar energia vol dir comprar energia, vol dir que són diners que surten del país per comprar una cosa que no caldria comprar-la. No, entens?
Ah, doncs que tot això és una miqueta... Aviam, jo no dic que les eficiències energètiques amb les vivendes i tot això no s'hagin de fer, que sí, que s'han de fer, perquè totes aquestes eficiències energètiques que hem fet en aquest país i totes les complexitats tècnico-administratives i tot això han fet que un pis, si fa 20 anys valia 10, avui val 30.
Sí,
ja no dic que no haguem de fer els aïllaments, que sí, que s'han de fer, i jo sempre els he fet.
Sí, estem d'acord que hi ha hagut un excés, potser, de normativa i d'exigència que ha fet que el preu es vagi amunt. Això estic d'acord amb tu. Potser caldria fer una sentada, no?, amb els tècnics,
segur, per
dir on és el punt d'equilibri que ens permet arribar... Tots ho sabem. O sigui, ja tu vas amb una velocitat amb el cotxe i tens un consum, però si vols passar a 30 km per hora més o 40 km per hora més, aquest consum es dispara moltíssim.
Sí, és exponencial.
És exponencial, doncs amb això també passa igual a l'inversa, amb l'aïllament d'un edifici. Tu dius, bueno, jo faig un aïllament d'una inversió X i obtinc menys consum energètic. I dius, no, ara hem d'aconseguir un 20% més, però aquest 20% més no val el que hem invertit inicialment, val potser 3 vegades més. Per tant, hem de trobar també un punt d'equilibri de l'eficiència dels diners que invertim a cada cosa.
Relació qualitat-preu i relació el que és raonable. No anem a màxims.
Aquí estem.
No anem a màxims. Amb això hi ha moltes altres coses, perquè al final anar a màxims igual no és la millor solució.
No, estem d'acord.
Del que dèieu d'energia, clar, Pont de la Puríssima, que ha sigut només a 3 dies, la setmana passada, 48.000 i algo vehicles que han vingut, 10.000 menys dels previst. Clar, Europa diu que el 2035 ja no es vendran vehicles tèrmics, seran tots elèctrics. Perfecte. Dius, estem parlant de 10 anys, que estem al 2025, l'any que ve.
Això sembla impossible, no?
Primer ja sembla bastant impossible. Ara, dius, 48.000 vehicles en 3 dies, agafant la suposició que la meitat del parc sigui elèctric, on nassos els enxufes?
Sí, sí.
perquè dividim 48.000 per dos, doncs ens fa doncs 24.000.
El paper ho aguanta tot.
En 3 dies, o sigui, són 8.000, 8.000 endolls no els tenim, eh?
Sí, estic d'acord amb tu.
8.000 endolls i els endolls dels cotxes que tenim a Andorra, que li hem de sumar.
També, que els tenim que sumar.
I hem de sumar.
I l'energia...
I la xarxa elèctrica que ara, ho suporti.
Ara és el que anava a dir jo. O sigui, l'energia no és infinita, que passi per un... És una cosa física, eh? Passi per una secció. Per tant, no pots pujar el consum a lo que tu creguis que pots fer, perquè el paper no ho aguanta tot.
Bueno, acabarem potser com a la Copa Amèrica, que tenen ciclistes a dintre el barco per generar energia i pedalant per poder recarregar el cotxe, perquè si no la cosa pinta per aquí.
Ens connectarem als gimnasos públics, perquè la gent carregui amb la bicicleta les... Ja ho feien al festival, crec que era el concert de Coldplay, que hi havia tot uns sistemes de generar energia i la gent s'entretenia del concert saltant i pedalant per generar energia perquè el concert fos de consum energètic zero.
Bueno, és una alternativa, perquè dius... Jo l'altre dia deia a algú, dius, aviam, vas al gimnàs, tornes a casa i per pujar 3 pisos agafes l'ascensor.
No, és
un paradoxa que no entenc, no?
Sí, estem d'acord.
Però bueno, potser doncs hi haurà, sí, el que dius tu, no? Aquesta font d'energia...
El que passa que sí que un altre dels reptes que Andorra es podria proposar, a part de ser una smart city, una smart country, gestionat intel·ligentment, tot el tema del consum energètic, això és un pla, has de fer un pla i has de saber, hi ha el riu que baixa aigua constantment, és un caudal brutal.
Home, no, eh?
Com?
Ara fa dies que no.
Hi ha molts mesos que sí, hi ha uns caudals importants...
Però molts mesos que està sec, eh?
Bueno, quan està sec, està sec. És igual que el dia que surt núvol, que les plaques solars rendeixen molt menys.
Yeah.
Però vull dir que si tu tens una determinació i tens uns objectius estratègics, que són consumir menys energia d'importació, doncs això fa un pla...
Això equival a fer una central elèctrica a Sant Julià.
Podria
ser... No dic a Sant Julià, vull dir al peu del país.
Podria
ser. El peu del país és Sant Julià.
És un més caudal.
No la
és un més caudal, ja, clar. Podria ser una opció. No seria cap... Jo això ho he vist a Escòcia, vaig fer un viatge a Escòcia i hi havia unes centrals elèctriques d'aquestes petites per generar energia del cabal del riu. Tot suma. Si realment és rentable, saps què vull dir? Si has d'invertir per sobre del cost de retorn.
Bueno, et donaré no és un contraexemple, però la serradora de la Cortinada, on l'han posat? O sigui que a vegades hi ha aquesta evidència que tenien... besavis i generacions anteriors de tenir una lògica de funcionament que potser la societat moderna l'hem perdut per facilitat.
Sí. I els molins.
I els molins, també.
I la Farga. La Farga que tens allà a la sortida de la Massana en Cap Ordino, s'aprofitava l'energia de l'aigua. Ningú se li ocorria fer-ho un secà.
Sí, són coses que potser la capacitat de raonament i de perspicàcia que tenien doncs, avis i padrins, per dir-ho així, l'hem perdut.
I la necessitat.
I la necessitat, també.
La necessitat de tenir un molí, la necessitat de molir, de moltre la farina, i no ve, jo parlo per Canillo, però vino de situacions similars, Canillo no ve de baixar moltre en camp o Andorra, per tornar a pujar. La necessitat també ajudava, a fer molins.
Sí, sí. És cert que la facilitat d'obtenir-ho tot que hem obtingut els últims anys ha permès molta relaxació a l'eficiència que dius tu. Estic d'acord amb tu, i tant, clar.
O també cultura de l'esforç i de mereixer el que obtens d'aquest esforç, o d'aquest, no diria sacrifici, no?, d'aquesta dedicació.
El que passa és que després també hi ha un factor que és el de la velocitat que obtens aquest benefici que parles tu. Sí, nosaltres en aquella època, de parles de fa 150 anys, el temps tenia un valor molt diferent del que té avui.
Sí, valia zero, quasi zero.
Vale, per tant, podies dedicar-t'hi 3 dies a fer una feina que avui seria impensable. I per tant, també les circumstàncies han canviat a millor per segons quines coses, també.
I a millor una esperança de vida, també, perquè va pujant.
Home, això sí,
És un bon dato, no?
Sí, és un bon dato, sí, més de 84,7 o 86 de promig entre homes i dones.
És un molt bon dato, jo crec que és un dato fantàstic, no?
I sobretot per, bueno, qualitat d'alimentació, medicina, qualitat de vida, calefacció, aïllament i altres... immunitat també per certes vacunes, o sigui, és un conjunt que fa doncs, que sí, millor viure avui dia que no pas fa 150 anys enrere.
Però el que és curiós és que anem per davant d'altres països. Això hauria de ser una dada general, no? Potser també hi ha una component genètica.
Segurament que sí.
També, la muntanya el fet conserva.
Escolta, Canillo va morir fa poc, bueno, un home, 100 anys. Jo, Canillo, del meu record com a mínim, i fresc, eh? Quan dic fresc, vull dir amb els últims 10 anys. Tres persones que han arribat a 100 anys. A més.
Bueno, és que és el que diu ell, el Ferran, el dirò, no? Que hi ha...
Bueno, centenaris hem tingut uns quants, tenim uns quants, eh?
Tota una sèrie de circumstàncies que fan
però,
que...
Però escolta, que són gent d'una altra època, eh? Mm. I que aquesta gent, a l'època, van patir molt, eh? Van patir molt, eh?
Era un altre tipus de patiment, eh? Vull dir, potser avui l'estrès que té una persona que té por de perdre el lloc de treball l'envelleix més ràpid que no
aquest pas... Aquest home patia molt, aquesta dona patia molt.
Tenir una olla que s'ompli menys, no?
Home, si la olla no s'ompli, també és un problema, eh?
Sí, però vull dir que no totes les circumstàncies són iguals, no?
No, però bueno.
Sí, són, diríem, les històries que expliquen els padrins a la vora de la llar del foc, els nets durant nits de...
Bueno, era una vida... Hi havia molta immigració, Albert. Recorda que molts andorrans van marxar...
No, diguem-ho a mi.
Molts. Per tant, era un còmput molt, 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 molt delicat. O sigui, si tu tenies tres fills de més, probablement es podrien morir de gana o es podrien morir de la malaltia. I llavors el que hi havia era molta gent que s'anava a Narbona, a Besiers, tot aquest sud de França, igual que el nord de Catalunya, hi ha molts andorrans perquè el país no donava, com a productivitat, no donava per més població.
Sí, sí, un munt de Canillo.
I la gent que es quedava, doncs era una gent que porta una vida molt sana. Era una vida sana, una vida molt austera, molt senzilla, perquè eren cases sense mobles. Jo recordo a casa dels meus avis de Fontaneda, era una cosa, l'expressió mínima, o sigui, si el minimalisme aplicat a les cases pairals, aquest era una cosa exageradíssima. Però tenien un confort alimentari que els garantia que menjaven tot sa, els seus horts i les seves...
Però llavors això no els hi preocupava, això. Els hi preocupava el poder-ho comprar.
Si no hi havia diners.
Però això et dic, aquest és el problema.
Aquest era el drama nostre, era que no hi havia diners. Això m'ho explicava sempre el meu pare, que no hi havia diners. Que ens venies el tabaco, venies un vedell, però que venies un vedell, eh? Ojo, no podies vendre la vaca. Venies la vaca,
no s'havia acabat.
No s'havia acabat, eh? I llavors venia, llavors sí que havies de marxar. Era una vida molt, molt, molt de comptar amb tres decimals que no n'hi havia, eh?
Jo ho explico algunes vegades, bueno, aquí a la ràdio, no? El meu padrí, aquest home, a l'any 30 li van donar el correu espanyol per fer Canillo, bueno, de Canillo, sortir de Canillo, del forn de Canillo, no de Canillo, del forn de Canillo. Soldeu, rençol, les plans, el tarter, el dosa i tornava a Canillo. I pujava al forn i, a més, les activitats del dia a dia. Les vaques, les ovelles, l'euco i tot això. Aquest home, a part que se'n va fent dit de treballar, va morir l'any 65 a 80 anys. A 80 anys, l'any 65, no hi arribava molta gent, eh?
No, està clar.
I va morir, bueno, doncs, 80 anys, que era molt en aquell moment. I se'n va fer un tip. Però també s'ha de dir que és veritat el que diu ell, que no hi havia diners, i el que tenia un rendiment de l'Estat, en aquest cas espanyol, que feia el correu espanyol, tocava caix. I això era molt. Era molt.
Clar, era un estatus i una sort, per dir-ho així.
No, i això permetia comprar. Clar.
Pensa que l'agricultura, que era la font de riquesa, era una agricultura de subsistència.
I prou.
Jo encara me'n recordo les garbes de blat.
I tant.
Es feien ells el blat, es feien ells la farina després, es feien ells el pa després. Era una cosa, una economia de subsistència. Per tant, com que no hi havia estalvi, no hi podia haver inversió. Va ser a partir de... I després que no hi havia tampoc infraestructura. Als anys 20 no hi havia carreteres, hi havia camins per anar amb les mules i moure's d'un poble a l'altre.
Sí, i anar segons on era una expedició, per dir-ho així.
Bueno, ho era.
Sí, sí, ho era. Sí, perquè molta gent ja als anys 50 o 60 deies, ui, d'Andorra la Vella, me'n vaig a Escaldes, ja deies, ui...
Ja... No, això ja va canviar radicalment, als anys 50 i 60...
Però bueno, encara estava relat de dir me'n vaig a Escaldes, ja feies una miqueta d'aventura.
Al final de la Segona Guerra Mundial és l'obertura
sí.
de l'economia nostra i, però també de tota Europa. Eh? Vull dir que al final tu mires les fotos d'Espanya o recordes com eren les carteres per baixar a Barcelona quan eren petits, allò era tremendo també, eh?
Doncs sí. Albert Casal, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me, bones festes, bon Nadal.
És el que t'anava a dir, passeu unes molt bones festes, et dic fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, quasi bé segur, sí.
Seguríssim. Albert Torres, moltes gràcies per venir avui també.
Bueno, doncs gràcies a convidar-me, bueno, Albert, ja fa molts anys que ens coneixem, i bueno, desitjar en tot cas un bon Nadal i any 2025 a tots els que ens estan al costat i els que no també.
Exacte, i et dic fins l'any que ve i ja m'apunto a fer la pròxima tertúlia dels Alberts, que parlem d'aquest 52% de gent que treballa per la funció pública. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.